tardes, gente de Ripollet, gente de Barcelona, gente de Cataluña, de España, de Europa, del mundo, del sistema solar, de la Vía Láctea. Volvemos, como cada tercer jueves de mes de 7 a 8 de la tarde, Ratones de Guardilla. Este programa realizado por estos ratones que viven en la guardilla de Ripollet Radio y también por algunos humanos vinculados a muchos temas relacionados a su vez con los objetos que se pueden encontrar en una vieja guardilla, ¿no? Se vamos rebuscando, vamos mirando y digo, hoy, ¿esto qué es? Un libro, un juego, un videojuego, un vídeo en formato VHS, por supuesto, como mucho DVD. Vamos viendo cosas y se analizan, entonces vamos vinculando pues varias personas, ya sean humanos o ratones. Aquí hay espacio para todos. Hoy estamos a jueves 18 de marzo de 2021, todavía inmersos un poquito en todo esto que no, el innombrable, ¿no? Aquello que no puede ser nombrado. Seguimos un poquito en esto, pero bueno, desde una vieja guardilla que estamos resguardaditos y nada. Sobre todo comentar esto, ¿no? Que además de los ratones, pues tenemos colaboradores del Club de Ajedrez Palau Ausit, que es un pequeño club de ajedrez, cultura, cine y videojuegos retro que se encuentra en la calle Federico García Lorca de Ripollet, la Asociación de Vecinos de Can Vargas. Y como no, pues hoy vamos a dirigir, como ya viene siendo habitual, el programa en dos secciones, ¿no? La primera sección será un poquito de repaso e introducción al programa y la segunda pues con un invitado, ¿no? Tendremos un invitado desde un municipio de la comarca del Segrià que nos hablará un poquito, pues lógicamente, de ajedrez y de nuevas tecnologías, ¿no? Aquí no nos cerramos solo en cosas vintage, no vamos a cerrarnos solo en tecnologías como cintas de cassette o discos de vinilo o cintas VHS. Vamos a hablar un poquito de nuevas tecnologías que, sobre todo con esto de el innombrable, pues ha venido un poquito en auge, ¿no? Se ha disparado y son nuevas maneras de sobrevivir o buscarse un poquito el entretenimiento u ofrecer un contenido que se ha visto coartado, ¿no? Por, precisamente por esto, por el innombrable. Os habla Perico, el ratoncito de la guardilla de Ripollet Radio, 91.3 FM o ripolletradio.cat. Podéis escucharnos en directo o en diferido descargándose el podcast, como siempre. Y nada, antes de dar paso a nuestro invitado, con esta musiquita relajante de fondo de la banda sonora del The Legend of Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64, año 1997-98, pues mientras escuchamos esta sintonía relajante, hacemos un poquito de repaso y vamos a introducir los futuros programas, ¿no? Los futuros programas vamos a seguir teniendo invitados vía telefónica y también vamos a seguir de alguna manera analizando objetos, ¿no? Vamos a recomendar libros, vamos a recomendar películas, vamos a recomendar también algunas herramientas relacionadas con la cultura y la docencia, ¿no? Es un tema que hace tiempo que venimos persiguiendo, ¿no? El papel del docente en el siglo XXI, cómo ha evolucionado y cómo se abren unas nuevas vías de educación y de cultura, ¿no? Se están abriendo nuevas vías, nuevos canales, nuevas metodologías y todo esto pues hay que debatirlo, hay que hablarlo, ¿no? Y como no, relacionarlo obviamente con nuestro deporte, juego, ciencia, arte, deporte rey, juego rey, que es el ajedrez, valga la redundancia, ¿no? Porque el prota sigue siendo un rey con corona de típico de la Edad Media, ¿no? Normalmente es representado así, ¿no? Un rey cristiano, es la representación estándar, ¿no? Pero bueno, siempre hay muchos ajedrezes, muchas maneras de representar los personajes o las piezas, la temática, ¿no? Sobre todo piezas, no llamar fichas. Fichas son las del parchís. Y sobre todo, pues, otro tema que tenemos que volver a recuperar es tema de los cromos, temas del fútbol moderno, bueno, del antifútbol moderno, ¿no? Que se ha vuelto el fútbol de una manera que deja bastante que desear, de acuerdo a la opinión de muchísima gente. El tema del deporte, el tema de los videojuegos retro, ¿no? El tema de, bueno, de comentar algunos juegos. Antes de dar paso al invitado, pues me gustaría haceros algunas recomendaciones, ¿no? Una recomendación literaria que me ha venido a la cabeza y aprovechando la similitud con mi nombre, ¿no? Yo ya sabéis que me llamo Perico, no porque sea del español, sino porque es el nombre que pusieron mis ratones padres. Es el tema de un libro que está escrito por una persona que hizo mucha literatura infantil, que es Beatrix Potter. No es prima, ni hermana, ni madre, ni abuela, ni tatarabuela de Harry Potter. Es Beatrix Potter, una escritora que hizo un libro, un cuento, que escribió un libro. Lo hizo, sí, también lo fabricó, lo imprimió ella, ¿no? En aquella época, la imprenta de la época, ¿no? Es que escribió un libro que se llama Perico, el conejo travieso. muy recomendable para explicar a vuestros ratoncitos o ratoncitas o hijitos humanos o hijitas humanas, ¿no? Es típico libro que se despliega, que tiene recursos en recortables para aprender vocabulario, asociado a dibujos, asociado a anagramas, y es interesante, ¿no? Perico, el conejo travieso, de Beatrix Potter. La recomendación literaria es esta. Si bien otras veces hemos hablado un poquito de cine, ¿no? Tuvimos nuestro especial de cine kinky, pues ahora, y también hablamos un poquito de James Bond, pues ahora mismo, y de rabiosa actualidad, ¿no? Bueno, hace poco falleció Sean Connery, ¿no? Que es el máximo exponente, el estandarte máximo del personaje encarnado de James Bond, del agente 007, ¿no? Nuestra recomendación de hoy, como no, es Desde Rusia con Amor, la segunda película de Sean Connery como James Bond, ¿no? Después de Doctor No y antes de Goldfinger, pues hizo Desde Rusia con Amor, que es uno de los máximos exponentes del cine de James Bond, interpretado por Sean Connery, ¿no? Que ya os digo que nos dejó hace poquitos meses. Y por lo que respecta a libros educativos o culturales, nuestra recomendación es un atlas pictórico del mundo del año 1994, ¿no? Si buscáis en alguna librería o en alguna biblioteca, seguramente está, era un clásico de la época. Atlas pictórico de 1994, atlas mundial, geográfico, geografía física, geografía política, pues también podréis leer y ver cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Sobre todo es un recurso bastante interesante por los datos y la facilidad visual que da, las fotografías, bueno, hace gracia ver las banderas, cómo han evolucionado, la demografía, cómo ha evolucionado. Es interesante también verlo. Y la recomendación de videojuegos, esta vez va para un clásico de la consola Sega Master System 2, año 1992. El juego es de Sonic el Erizo, el 2, Sonic el Erizo 2, Sonic the Hedgehog 2. Y bueno, es nuestra recomendación de hoy. Ese juego hay que pasarlo, es fácil, solo se juega con tres botones. Y nada, es derrotar al Dr. Robotnik y cómo no reunir las seis esmeraldas del caos. Entonces, yo creo que va siendo ya hora, ya que he hecho esta intro y que vamos a ver que vamos, entre otras cosas, vamos a hablar en futuros programas de temas relacionados con todo esto que he dicho, cine, literatura, cultura, videojuegos retro. También hablaremos un poquito, tal y como hacen nuestros compañeros de Gente de Ripollet en el programa que viene de 8 a 9, que es el siguiente a nosotros, pues ellos hablan de Gente de Ripollet y nosotros también nos gustaría algún día incluso invitarlos, ¿no?, a interactuar con nosotros, pero nos gustaría también algún día volver a hablar de rincones de Ripollet, ¿no?, que también han evolucionado en el tiempo, ¿no? Rincones, sitios emblemáticos, parques, espacios verdes que ya no están, negocios que ya no están, cines que ya no están. En fin, nos gustaría volver a hablar, ¿no? Ya se habló en un programa de todo esto, ¿no?, del Ripollet de los años 70, 80 y 90, pero estaría bien volver a recuperar un programa así. Y bueno, sin más dilación, vamos a llamar a nuestro invitado y hablaremos un poquito con él. Bien, pues entonces ahora vamos a cambiar al catalán, como podemos hacer habitualmente. Vamos a comunicarnos con nuestro invitado hoy, un humano, no es un ratón. Y su nombre es Oriol Cardona. Bona tarda, Oriol Cardona, bon vespre.
Molt bones, Perico.
Què tal, com estem?
Molt bé, aquí a casa estic relaxat.
La màgia del telèfon, que des d'unes golfes, des d'un alter, i estem parlant amb una persona que resideix a la comarca del Segrià. Això són, doncs, 100 i pico quilòmetres respecte a Ripollet. O sigui,
sí.
És increïble que puguem parlar de golfa a golfa. Ostres, com ha sonat això, de golfes,
bueno,
a golfes.
Jo Yo diria que millor de golfa a golfo podríem sí. mirar.
Bueno, deixem-ho en que els ratolins de vegades també ens inclinem una miqueta cap a l'hermafroditisme. O sigui que de vegades podem dir-nos així. Bueno, Oriol Cardona és jugador d'escacs.
Sí.
Jugador d'escacs federat, actualment.
Sí, però que no vol dir que sigui professional, eh?
Bueno, jugador amateur, que això, d'això es tracta, no? Com la gent del club d'escacs Palau-Ausit, d'aquí de Ripollet, de Can Vargues, el barri de Can Vargues, gent amateur, gent amb un nivell mitjà, i que, bueno, que va fent no només escacs, sinó més coses a la vida. Qui és Oriol Cardona? Com es definiria Oriol Cardona?
Bueno, fins a fa poc, pues un nom normalet, tranquil, que no s'agobia de massa la vida, fins a que em va acudir una miqueta a la idea de començar a fer un canal i aprendre ser prendedor i fer colletes.
D'això en parlarem, serà el gruix del programa. Tenim encara 40 minuts per parlar. Avui la intro de friquismes ha estat ben curteta, la qual cosa tenim temps. Abans coneixem. Vols saludar, abans de res, que abans que se'ns oblidi, vols saludar algú?
Bueno, a tots els companys del món dels escacs i a tots els oients que ens puguin escoltar. Un bon dia.
Molt bé, molt bé. Perquè tu jugues al Club d'Escacs Vilabarca.
Sí, fa 3 anys me van enredar uns nois i vaig començar a jugar amb ells.
Molt bé. I aquest Club d'Escacs es troba al municipi de Vilanova de la Barca.
Sí, al cantó de Lleida, a 5 minuts de Lleida.
A 5 minuts de Lleida, vale. Molt bé. Aquest club en quina categoria es troba actualment, abans que s'aturés la Lliga Catalana per la Covid?
Ara està en primera.
Primera?
En la primera, sí.
Primera provincial. Per tant, teniu uns jugadors per davant, també.
Sí. Tenim jugadors per davant, tenim bon equip i estem fent un bon grup de gent.
Perfecte. Molt bé, molt bé. Qui és el presi del vostre club?
Urpí.
Bueno, i després una altra persona que també ens agradaria convidar, que suposo que és membre del club, que és el Marcel Bonet, no?
Sí, que és el delegat.
És mestre d'institut, també?
Sí, però el que tinc entès és professor d'FP administratiu.
Perfecte, doncs també serà convidat, no s'escapa. Els tentacles arribaran cap allà. Perfecte. Molt bé. Vale, doncs, Oriol, a més de jugador d'escacs i una persona que viu tranquil·la i es pren la vida amb una filosofia zen, m'has dit que tens projectes importants.
Sí, bueno, el meu projecte és la meva parella. Aquest és el meu primer projecte que he fet de fa 8 anys i el segon és el que estic fent ara, que és un canal d'escacs a Twitch.
Molt bé, parla'ns. En primer lloc, com es diu aquest canal de Twitch?
Aquest canal de Twitch, de moment, el nom és Cardiff35.
Cardiff, que suposo que és la capital de Gales, no?
Sí i no, perquè, tal com has dit, el meu cognom és Cardona.
Sí.
I, coneix una gent, vaig portar una gorra que fica a Cardiff, que a part de la capital de Gales és una marca, i me van dir que Cardiff, jo he dubtat una miqueta amb el sentit d'internet de ficar Cardiff.
Genial.
Però no sabia que era la capital de...
és d'on és... Si ets futbolero, és la localitat natal del Gareth Bale, no? D'aquest jugador que deia que abans era el seu país, Gales, després el golf i després el Madrid, no? Que ara està el Tottenham Hotspur, si no m'equivoco.
Sí. Jo me vaig enterar per això, lo de Cardiff.
Pues mira, sí.
Que no, fins a que no vaig començar a conèixer el que és el Bale, el personatge Bale, no sabia que existia, Vull dir, jo sabia que havia la gorra i la marca aquesta i et dic, vaig fer el joc de paraules amb el meu cognom i me'l vaig quedar.
Doncs sí. I suposo que el 35 deu ser més o menys per l'edat humana que deus tenir oscil·lant per ahí, no?
Sí, perquè tinc 35 anys i al moment d'obrir el canal havia alguns Cardiffs ja i vaig aprofitar de ficar la meva edat.
Molt bé, doncs que quedi clar que el nom del canal és Cardiff35, que no és
amb
pas...
Amb dos Fs.
Amb dos Fs, evidentment. I no és pas ni Vilabarca, ni Escacs, ni res, Cardiff35.
Sí, Sí, perquè algun puesto al final m'ho han arreglat, fica en Canal Vilabarca i no existeix el Canal Vilabarca de moment, però no existeix, llavors no, si se busca no se trobarà res.
Vale, perfecte. Vale. Exactament quan va néixer aquesta iniciativa?
Va néixer, bueno, arrel del Covid, perquè jo treballo en hostaleria i ens han castigat molt, i a base de que han castigat, pues, a mi m'han provocat ansietat i problemes. Sí. I vaig trobar l'escapatòria de Twitch. I va agradar molt i vaig agafar i vaig dir, home, per què no junto dues coses que m'agraden, que és Twitch i escacs? I se me va acudir la idea. I llavors li vaig comentar al meu company Marcel i li va agradar. I em va dir, pues, bueno, si tu t'hi veus a un cor en tirar endavant, pues tira. I vaig dir, vale. I vaig començar a manegar-me per obrir el canal.
T'agraden els videojocs a tu?
Sí, per dir la veritat. Sí, és el, diguéssim, abans era el meu primer hobby dels videojocs, després dels escacs, ara he canviat i més els escacs i després els videojocs.
Perquè el Twitch és una plataforma que majoritàriament és de gent que està retransmetent en directe partides de videojocs, no?
Sí, és el que tenia jo pensat al principi quan vaig conèixer Twitch, que jo vaig conèixer a través d'aquests youtubers famosos que hi ha, i vaig veure que era això, i endegant, pues, el que tinc, endegant i estudiant i mirant, pues, abans de fer tot el canal, vaig estar mirant i vaig veure que hi havia gent que jugava escacs, hi havia gent que feia xarles, hi havia gent que estudiava i ensenyava a estudiar altra gent. Llavors jo vaig dir, pues, si tota aquesta gent fa això, per què no faig jo un canal d'escacs?
Vale. Si estàs escoltant una música de fons, oi?
Sí.
Vale. Et sona d'alguna cosa aquesta música?
Me sona, però no et sabria dir ara mateix de què, però sí me sona.
Pugem-la una miqueta, aviam si et sona. Aviam si... T'ha de sonar. Si t'agraden els videojocs, t'ha de sonar sí o sí.
Me sona molt, però no, ara no em surt d'on ve.
Dona una pista. Amb quina videoconsola vas començar, si tens 35 anys?
Jo amb la NES. Amb la NES.
Tu eres més Nintendero. Sí, no vas tenir cap Sega?
No, ui, si t'explico la meva història... jo volia tenir una Sega. La meva primera màquina que volia tingut a les meves mans era una Sega i va arribar a la NES a casa. Va ser una mica de decepció, però bueno.
Bueno, doncs aquesta cançó, aquest tema és el tema del segon món o nivell del primer joc de Sonic que va sortir per la Master System, que va ser una de les primeres consoles de Sega, abans de la Mega Drive.
Sí.
Va sortir això i aquesta... Això. Perquè aquí a Ratones de Guardilla som molt gamers de la vella escola, eh? Som molt gamers. Que això també ho podríem proposar un dia. Mira, a veure si els ratolins també s'animen a fer directe jugant a jocs d'aquests dels anys 90. És interessant.
Sempre estan convidats al canal, eh? Podem fer... A part d'escacs, és la meva idea és fer altres coses, però bueno, ara estic dedicant bastant amb els escacs.
Doncs sí. Doncs mira, és una bona barreja, escacs i videojocs, i sobretot videojocs que tinguin valors. Perquè avui en dia hi ha videojocs molt bons, molt entretinguts, també molt addictius, i amb bons gràfics, amb bones històries, però, sincerament, no tenen tant de mèrit com aquests primers videojocs pioners, no?, que van començar. O sigui, no...
Sí.
Clar, és que això va ser pioner. O sigui, ara sí. Mateix els nens d'avui en dia se't fotrien de riure si veuen això. Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per exemple, m'ha arribat a la meva oïda que hi ha un videojoc que està de moda que es diu Fortnite. Què en penses del Fortnite?
Bueno, és que jo amb molta gent que parlo, no sé si tu te'n recordaràs del joc del Quake. El Quake.
Sí, el Quake, sí, de la Nintendo 64.
El que després va sortir per ordinador.
Sí.
És una... Jo a molta gent li dic que és una còpia barata de Quake, perquè en fi el primer joc shooter game així online va ser un Quake.
Uh-huh.
Llavors, vull dir... jo... Què vols que digui? És un joc que per passar bé, vale, te pots divertir, però és el que dius. No té un significat o t'ensenya alguna cosa. Perquè per agafar una pistola i anar a pegar tiros a altres, no crec que sigui... Uh-huh. massa bonic ensenyar als crios d'avui dia. Podrien fer jocs més complets i que els ensenyessin altres valors.
Sí, sí. No, de fet, en això estem, no? O sigui, hem fet una compilació. Hi ha bastants botigues de segona mà per aquí, pel Vallès Occidental, i hem fet una compilació de... Mira, des de no sé si et sona una màquina que es deia Atari.
Sí.
Doncs des de l'Atari fins a la PlayStation 1 i la Dreamcast i la Sega Saturn. És la nostra franja de joc. I estem seleccionant alguns jocs que hem adquirit a preu de ganga, aquí amb els companys del Palau Usit, per fer quedades, per ensenyar tant a nens com a no tan nens els valors d'aquests jocs, no? I relacionant-los amb els escacs i, sobretot, amb programes de ciència i de reflexes, no? Que és interessant. I tenen un afany de superació, perquè no t'oblidis que en aquests jocs, quan et mataven i vés a tornar a començar. O sigui, és una tenacitat. I sobretot, tenim pensat, doncs això, no? I els més nostàlgics d'aquesta generació, doncs també introduir-los. Vaja, que no només volem fer escacs, volem fer cinema i volem fer literatura i volem fer debats i xerrades, bueno, això quan puguem fer-ho, perquè ara mateix els companys segueixen sense poder obrir i, en fi, van fent el que poden. Tornem al tema, a Cardiff 35. Explica'ns com s'estructura més o menys un programa en directe al canal Cardiff 35.
Bueno, la principal idea que vam començar va ser que volíem... bueno, la primera reunir-nos és que abans jugàvem a escacs i miràvem a partides al bar, pues, a través del canal. Va començar la idea així. I llavors se me va ocórrer i li vaig comentar al meu company de dir, per què no fem algo més bonic i fem entrevistes i parlem amb gent i els expliquem una miqueta el que va el món dels escacs. Llavors, ara el canal funciona, depèn de com tenim una entrevista i les anàlisis de partides d'escacs. Llavors, pues, depèn de com va primer l'entrevista o va les anàlisis, depèn de el que me digui l'invitat que tinguem aquell dia.
Jo coneixia un humà aquí al poble, a Ripollet, coneixia un humà que feia un programa d'escacs, que es deia L'Hora dels Escacs, i més o menys salvant totes les distàncies, evidentment, perquè per internet es poden fer també coses molt xules. Però hi havia un tema que bueno, que s'estructurava també, doncs, com tu ben dius, és una bona estructura, no? Una miqueta d'introducció, una miqueta d'anècdotes o d'històries relacionades amb els escacs, o història relacionada amb els escacs, o matemàtica relacionada amb els escacs, o bueno, altres disciplines relacionades amb els escacs, no? I també hi havia, ja et dic, la part de l'entrevista, i l'anàlisi era més complicat, perquè per la ràdio és complicat que et vegin, no? Però ja, també hi havia tot això, no? I hi havia, bueno, feia molta conya, i tenia convidats de tot Catalunya, i no només jugadors d'escacs, ja siguin d'un nivell més alt o més baix, sinó que també tenia convidats com a psicòlegs, com a pedagogs, com a mestres d'escola, directors d'escola, que era interessant, no, veure aquesta vessant educativa dels escacs aplicada a l'educació i tots els seus valors, i no només veure els escacs com un joc, sinó també com un esport, com una ciència, com un art, i relacionar-ho. Va ser molt interessant. I, sobretot, també me'n recordo que feien retransmissions. Enviaven un corresponsal, algun obert, que jugués presencialment per aquí, per l'àrea metropolitana, per exemple, i feien retransmissions. I anaven comentant com anava la partida, com veia el company del club, tot això. I sobretot, un tema molt interessant i que em molava moltíssim del seu programa era que comentaven, diguéssim, tota l'actualitat en un quart d'hora, més que del món, de Catalunya i d'Espanya, no? De tornejos, es basaven sobretot en la pedrera, tenien convidats infantils que en aquell moment tenien el seu moment de protagonisme, explicaven com anaven les categories sub, tot això és interessant, i més que res són idees que pots incorporar al Twitch, que pots fer meravelles, realment.
Sí, no, jo primer Perico te demanaria que me passés el contacte d'aquest company. Sí. I segon que, bueno, jo Hi ha molta gent que m'està començant a veure i m'està donant un apoyo i tot, i molta gent m'està dient que la idea és molt bona, que els agrada el programa. I el meu és fer un programa d'escacs, i clar, porto un mes i tres setmanes. He fet 7 directes sol, i entrevistes n'he fet 3. Llavors, jo cada dia li dono el meu cap, i m'encanta sobretot donar-li el meu cap, i penso idees, i penso coses, i truco a algú, i li dic, per què no fem això? I em diu, hòstia, tio, doncs ho fem. I, va, doncs va, ho fem, i ho anoto amb una llibreta. I això mai hem de fer, això. Al cap de mitja hora agafo el WhatsApp i em veu WhatsApp amb un, se m'ha acudit això, per què no ho fem? I així. I tot això m'ho vaig organitzant, perquè no vull saturar el programa de bon principi ni res, i vull anar incorporant a poquet cosetes. I al final és el que parlo, és fer un programa. La meva idea és fer un programa d'escacs, i que si parli des del principi fins al final d'escacs. I el que parlava és si poder introduir més gent i parlar... No, jo al principi me dedicava, volia parlar amb jugadors d'escacs, perquè volia que expliquessin les coses. Després vaig dir, per què me quedo? Per no quedar-me aquí, per què no anem més lluny? I estem aconseguint entrevistes a gent que potser n'hi hagués pensat en ma vida que parlaria, i la pura veritat. I el dimarts que ve porto uns àrbits i explicaran el món dels àrbits, perquè jo tinc gent que se pregunta, un àrbit com pite penalti als escacs? Pues no se pite, senyor, a veure, és la veritat. O que t'expulsa, diuen, sí, que te fota fora, i si la partit i marxes, no. Llavors explique. La meva idea, de moment, és que la gent que no conegui el món dels escacs, que conegui que és escacs, però no sentat en un tablero i dos nois jugant o dos persones jugant. És el que hi ha darrere del tablero. Sí. Saps? El que hi ha tot al darrere del món del tablero. I que hi ha molt món, molta feina i molta gent que s'hi dedica per aconseguir al final que puguem sentar-nos a jugar escacs, amb campionats, al dia a dia. Llavors jo, poc a poquet, aniré introduint cosetes. I si en vez d'un dia s'ha de fer dos dies, faré dos dies, però vull dir... jo també he dit, Perico, i considero que m'està anant molt bé. No pensava que estaria on estaria avui en dia amb el canal. Jo al principi pensava que me quedaria amb els 4 amics i ja està. I no, se m'està donant molt apoyo. La gent que truco, m'agafa el telèfon i quan escolta la idea està molt contenta. Llavors és això. Jo poquet a poquet anirem ficant cosetes.
Remarcar, sí. Quan són aquests directes? Quin dia i quina hora?
De moment estem fent directes els dimarts de 6 i mitja, normalment fins a les 8 i mitja. Se pot allargar a vegades fins a les 9 o 9 i mitja, perquè depèn de l'entrevista i depèn de quan estic amb els meus col·laboradors. A vegades te fiques allí i estaries tot el dia, si et trobes a gust.
Sí, clar.
Llavors, és això. De moment és dimarts a partir de les 6 i mitja. Fins a les 9, fiquem-li.
Vale. I o sigui, de moment, remarquem, hi ha dues seccions, que és l'entrevista i l'anàlisi de partides. Tens, ara mateix, si no m'equivoco, 3 ajudants, no?, que t'ajuden a fer anàlisi de partides.
Sí. He aconseguit 3 col·laboradors i...
Tenim, sembla ser que tenim una miqueta de problemes tècnics, que no arriba bé la veu. Oi, prova de tornar a parlar, convidat. Bueno, resulta que deu ser algun problema de cobertura o qualsevol cosa. Ja passa quan hi ha trucades. No et podem sentir bé, de moment, Oriol?
Bona.
Sí, ara sí. Perfecte, t'hem recuperat.
Jo volia parlar de Lleida Sol. I amb el segon programa que vam fer, ens vam vindre a veure un noi de Riudemots i... fer molta gràcia que estiguessin aquí al canal i tot, perquè havíem jugat unes partides amb ells i analitzàvem partides amb ells.
Vols dir Riudoms, no? Que es troba,
Riudoms, sí.
Que es troba allà, si no m'equivoco, a l'Alt Camp, al Baix Camp, perdó, al Baix Camp. Al costat sí. De Reus, potser?
Sí. Diríem una mica, sempre és al cantó de Cambrils, però vale. Diria que també a Reus.
Vale, vale.
Sí,
perfecte.
I me va fer molta gràcia i tal, i un dia me va obrir el WhatsApp i m'ha dit, mira, soc el Gerard, que és el company de Riudom,
sí.
Que m'han comentat que si podria, vull parlar de algo i tal, i vaig dir, vale, pues sí, per què no?
El, dic, Gerard de, el Gerard de quin club de Riudoms és? El Serap Riudoms o del Riudoms Fisher? Perquè
inter... El de Riudoms Fisher.
Vale. Riudoms Fisher, que és el nou club de la localitat de Riudoms. Sí. Riudoms Fisher, vale. Gerard Baquer, no es diu?
Sí,
vale.
Gerard Baquer.
I què s'explica?
I me va enviar un WhatsApp i vaig dir-li, mira, fa'm una cosa. Amb el teu correu, i vaig fer una videotrucada i cara a cara li vaig dir, mira, jo, perfectament, persona que siguem al canal millor i... Te proposo que facis, que siguis col·laborador al canal. I ell m'ho va acceptar. I vaig dir, pues, bueno, mira, tinc un col·laborador de Tarragona i me podrà fer una mica del... Lo que deies tu, no? Tindré algú allà a Tarragona perquè me pugui explicar els escacs a Tarragona. Perquè aquí a Lleida ja el tindria el Marcel. I després me van seguir... me van donar el nom d'un noi que porta l'equip de Palauset.
De Palau-Ausit, d'aquí de Ripollet,
Palau-Ausit,
un company.
Sí, un company d'aquí de Palau-Ausit.
Apa!
I se va deixar enredar, també. Uh-huh. I me van comentar que havia fet cosetes ell i tal. I vaig dir, bueno, pues mira, m'aporta l'experiència i veu al canal.
És una bona notícia, doncs, que el club, malgrat la pandèmia, segueixi actiu, aquest és el Palau-Ausit.
Sí. Jo estic molt content que... Bueno, una de les idees d'aquest canal és això, que encara que hi hagi una pandèmia, la gent pugui estar activa i puguem fer coses i no sentir-nos tapats o descuidats per la federació, saps? I
per tant, si no m'equivoco, ara només us faltaria una persona de Girona, perquè sou de Lleida, sou de Tarragona, sou de Barcelona i us falta un de Girona, només?
Sí, me falta algú de Girona... però poquet a poquet anirem buscant i anirem trobant, perquè vull dir que a pillar el cap, bueno, jo quedem dos i ja som quatre.
No, no, i que maco que els representants de les províncies siguin de municipis que a priori no són tan coneguts. Riudoms, Vilanova de la Barca i un barri de Ripollet.
Sí, és el que a mi m'agrada més i és el que me va treure més i vull dir, aquesta gent me va treure molt la part de la persona i tal, el dir, per què ha de ser gent de Barcelona, de Tarragona, de Girona capital, de Lleida capital, si podem ser d'equips modestos, que potser jo li trobo més gràcia a l'equip modest que no a l'equip gran, perquè al final l'equip gran, els jugadors que juguen molts van per diners. I l'equip modest, el que jugues, són perquè gent que els agrada els escacs de veritat i s'apassionen jugant.
Per tant, ja, les anàlisis que feu de les partides tampoc són gaire rigoroses, sinó són més de nivell amateur.
Sí, és com si... Bueno, segurament que m'entendran els que són jugadors d'escacs, que els que el diumenge de la tarda o dilluns se quedava per analitzar les partides del campionat de diumenge. Vull dir, al bar, presentades amb els teus... companys i allí amb la cerveseta o amb el té o
quins algo, temps aquells, quins està. Temps aquells que sí. Es podia estar tranquil·lament sense mascareta prenent alguna cosa fresqueta allà analitzant
sí. Llavors nosaltres fem la idea aquesta perquè la gent se senti una mica com a casa, no? De dir, pues mira, que me sento com si aquesta gent parles de mi, me sent, saps? Vull dir, és això, el que volem busquem nosaltres la proximitat a la gent, no ser un professional d'aquests de que no, perquè esta jugada es la hizo Kasparov a Luchenko en el 1900.
Calla, que fa mal de cap, això.
Sí, jo quan a vegades mira coses així, sí, dic, però de què jugada hablamos, por favor, primero, ¿qué jugada hablamos? Explícame la jugada y después...
Vale. Per tant, tu ara mateix, Oriol, per fer aquests directes des del Twitch, Quines eines utilitzes? Quines plataformes, webs o aplicacions utilitzes?
Jo faig servir l'OBS i Twitch. És el principal.
OBS?
OBS, sí, OBS.
OBS. OBS. Què és OBS? Sí.
OBS és un programa que serveix per, diguéssim, retransmetre.
Vale.
El que fas tu. I llavors aquest programa tu és com si anés lligat a Twitch i tu tot el que fas amb aquest programa se retransmiteix a Twitch. Com si parléssim a la tele els editors del canal, ¿vale? Si tu te pots sentar a davant d'una càmera, però si la càmera no funciona i després hi ha uns nois a darrere que van a regular la veu i tot això, no faries res. Pues l'OBS, diguéssim que és aquesta part de Twitch.
Interessant.
És el que serveix perquè a tu te puguin veure l'altra gent.
Vale. I després, aquí, què més m'has dit a part de l'OBS?
Twitch, directament.
Vale.
Sí.
I per interactuar amb els companys, d'analitzar i entrevistar, utilitzes alguna cosa més, alguna eina més?
He començat amb Zoom, he fet servir Skype, i ara estem incorporant Discord.
Déu-n'hi-do, interessant. Prenc nota. Zoom, Skype, Discord, OBS i Twitch. Ja comencen a sonar coses, perquè aquí els ratolins estem una miqueta obsolets, Ja t'ho dic. No ens tanquem a res, però has d'entendre que vivim en un món paral·lel, en unes golfes, un altell, i les coses que tenim més noves són CDs als anys 2000, o sigui que és interessant. Sí. Vale. Alguna eina més que destaquis per utilitzar? Perquè, clar, per jugar escacs o utilitzar escacs o estudiar escacs o mostrar coses d'escacs, he d'utilitzar alguna cosa més.
Faig servir liches.org.
Liches?
.org.
Liches.org.
Què és Liches.org? És una web o una app, depèn d'on la faig servir, per poder jugar molta gent de tot el món a escacs. I també pots fer problemes, pots entrenar, pots agafar i si algun company té d'escacs pots analitzar partides. Diguéssim, és una eina per fer servir per jugar a escacs i tot el que comporta el món dels escacs.
Oh, interessant. Per tant, si jo vull jugar a escacs online, em puc ficar a liches.org i tinc moltes opcions, no? Jugar, estudiar o jugar a tornejos i tot, no?
Sí, sí, sí. Pots jugar a tornejos de qualsevol minut, de variació de temps. I fa poc vaig descobrir que Liches ha obert un canal de transmissions, també.
Genial, genial. Per tant, una persona pot iniciar-se o pot estudiar escacs o pot perfeccionar escacs gràcies a Liches.
Sí, sí, sí.
Genial, i conèixer gent d'altres parts del món, que bo que és això,
sí,
que maco, és molt maco, és maco. Veus, el bonus de les tecnologies és preciós, el bonus de les tecnologies és preciós. És, bueno, de fet, no ens queda un altre que innovar i adaptar-nos, encara que sembli que pot dedicar-nos molt de temps a adaptar-nos i fer anar totes les opcions que et donen aquestes noves tecnologies, suposo que a llarg termini guanyes temps.
Sí. Sí, sí, home, a veure, sempre que se facin un ús bo, està molt bé, les noves tecnologies i el nou format. Sempre que es faci un ús bo. I el que comentes, que sempre te fa guanyar més temps a fer altres coses i no tindré que perdre temps de poder, bueno, a veure, de com te dic, abans potser tindries que escriure una carta amb algú perquè te... Tardes pot ser una setmana a rebre l'altra i sapiguer el que volies. Ara amb les noves tecnologies això és més fàcil.
Però era màgic, eh? Era màgic.
Sí, també era bonic. I a mi m'agradaria rebre alguna carta.
El correu convencional de tota la vida era màgic, eh?
Sí, jo estaria bé rebre alguna carta de quan en quan, no?
Les postals, sí. Quan alguna va de vacances, els crismes de Nadal... Tot això era maco. O sigui, clar, és que... què en penses? Tu creus que la missatgeria instantània ha pervertit d'alguna manera la comunicació? L'ha saturat? L'ha empitjorat d'alguna manera?
Bé, jo primer haig de comentar alguna cosa. Soc anti-Facebook i anti-Instagram. Però anti, però vull dir... tenia Facebook i el vaig abandonar. I Instagram el tinc, però ni el faig servir. Vull dir, és que la pura veritat, tinc Twitter i és que quan veig una notícia de Twitter m'entro ràpid. En Instagram el veig i és que no m'agrada. I és per el que parles una mica. És que, no sé, jo el fet de que potser un tio de Singapur pugui veure que jo m'he anat de vacances amb la meva dona a Salou. A mi no m'interessa, saps? Jo m'interessa que la gent que jo vull s'enteri de lo que passa. Llavors, era bonic lo de la postal, no? Perquè tu li enviaves a qui volies. Ara amb això de Facebook i Instagram, per mi sí, s'ha pervertit massa, perquè tu pots saber el que ha fet el fulano de tal, encara que no sàpiguis qui és, però pots saber-ho, saps? I jo sóc en contra d'això. Jo sempre ho he dit, a mi hi ha gent que em diu, fes-te un Facebook i així sabem el que fas. Doncs pues mira, m'agafes el telèfon, me truques i me preguntes. I quedem un dia al bar i parlem i t'explico el que faig i el que deixes de fer.
Sí, senyor.
En vez de per Facebook, allí que vés a saber qui t'està parlant, no és un ordinador, vés a saber qui te parles.
Bueno, suposo que tot és ben relacionat amb un ús responsable de les tecnologies.
Sí.
O sigui, poden ajudar moltíssim, eh? Poden treure't d'algun problema, però també és... Bueno, s'acostuma a dir, no?, que és un control continu, una addicció contínua, una vigilància contínua, de vegades una esclavitud, perquè t'obliga, per exemple, la gent que té comptes importants a Instagram a publicar cada dia, i imagino que també és esclau. Però, clar, els que som una miqueta més veterans i vam començar amb el tema de la missatgeria instantània amb aplicacions d'ordinador, com era el Windows Messenger, no sé si te'n recordes, el Windows Messenger, clar, estava bé. Estava bé, passava l'estona, no? Igual que hi havia el Fotolog, abans que el Facebook, tot això, i estava bé, no? Però imagino que, d'alguna manera, ja la comunicació també era el que tu dius, pot generar ansietat perquè la gent està demanant que contestis ara, aquí i ara, aviam si estàs online. Clar, de vegades jo crec que la comunicació s'ha de dosificar una mica, no?, les converses, i que, malgrat tot això, seguim el nostre mitjà preferit, sobretot els ratolins de les golfes, els ratones de guardilla, és el telèfon, no? Una trucada és més càlida, pots parlar amb algú, pots explicar amb més detall, i de vegades fa pal, no?, això de tota l'estona amb les tecles i amb el mòbil, perquè, sincerament, els ratolins a vegades veiem alguns humans que sembla ser com si la mà s'hagués, el seu apèndix fos un mòbil. O sigui, ja no té mà, ara té mòbil. Té mòbil, no?
O li treus el mòbil i segueix el dit funcionant sol.
Sí. És un ús responsable. Clar, tu veus el cel obert, no? Perquè dius, hòstia, és que tinc un ordinador a la mà. Saps? Tinc un ordinador a la butxaca.
Sí.
Clar, un mòbil és un ordinador. És més potent que un ordinador, per exemple, de principis dels anys 2000.
Sí.
No? I segons quin mòbil tinguin, és més potent que molts ordinadors avui en dia.
Sí.
No?
Sí.
Clar. Però ja et dic. Vale, doncs mira, queden 10 minutets, Oriol Cardona de Vilabarca, de Vilanova de la Barca, Cardiff 35 a Twitch. Seguim aquí, queden aquests minutets de Ratones de Guardilla, Ripollet Ràdio. Fem una miqueta de resum de tot això de què hem parlat, de quin és el teu canal, quan retransmet, què feu, quins convidats heu tingut i quins convidats tindreu en un futur.
Bueno, pues lo que dèiem, el meu canal és Cardiff35, a Twitch, amb doble F, sobretot, perquè
sí.
Ja que me busquem una F.
Capital de Gales.
Sí, que te'n recordin una miqueta. Capital de Gales, més 35.
Sí.
I nosaltres, pues, de moment, he tingut tres convidats. Vam començar amb un noi. Jo m'agrada dir noi, perquè no m'agrada la paraula senyor, perquè es feia gran a la gent.
Dic que sí.
Jaume
Eternamente Rivera, jóvenes.
Sí. Jaume Rivera, que ens va explicar una miqueta, que és de Mollerús, que ens va explicar una miqueta del campionat que fa Eden en Roca, que el dia 6 el torno a tindre, que ens presentarà la nova edició d'en Roca, i ens parlarà una miqueta de què serà aquest nova edició d'en Roca. Després vam tindre la Vinyet Palau, una de les millors jugadores que tenim ara mateix a Lleida, 37 anys i és una 2000 ja.
Molt bé.
Amb 5 anys ha evolucionat molt i jo crec que arriba a ser molt, no sola a Catalunya, jo crec que més a l'Unió de Catalunya. Aquest dimarts en tindré la Francesca Pino, una noia de 67 anys que va començar amb 39 i és una mega crack. És molt bona persona, me va sorprendre molt. No vull despreciar els altres entrevistes que he tingut, però me va sorprendre molt aquesta dona.
Són tres persones molt grans, són tres institucions dels escacs catalans, eh? O sigui, una de les millors jugadores joves. Suposo que estàs convidant a noies aquest mes de març, perquè és relacionat amb el 8 de març, que és el Dia de la Dona.
I sí.
Són moltes convidades. femenines. Però clar, estem parlant d'una de les millors joves jugadores de Catalunya, estem parlant d'una institució com a persona, com a jugadora i com a veterana dels escacs catalans i a la província de Tarragona, com és la Francisca Pino, i estem parlant també d'una de les persones més actives a Lleida, que és el president del Mollerussa, no? Del club d'escacs Mollerussa, no?
Sí.
Clar.
Sí.
Sí, d'una iniciativa que es diu Enrocat, no? L'Itxés?
Sí, sí. Ara penjar jo jugava al seu campionat de Enrocat per equip i ara fa la nova edició d'Enrocat i ens la parlarà al nou canal.
I els de Barcelona poden participar o és exclusiu de Lleida?
No, és un campionat per tots. Si tots els que ens escolten i vulguin saber cosetes, el dia 6 d'abril ens ho explicarà el Jaume.
Tenim... Hi ha límit de nivell?
Fins a 1.700. Vale. És per gent inferior a 1.700 i gent que no estigui federada.
Vale, aquests són els requisits. Enroca.
Sí, és l'únic que puc dir, perquè també és l'únic que sé.
Prenem nota, doncs. Vale, i quins seran els teus futurs convidats? Quins projectes hi ha per aquest Cardiff 35 dels dimarts a la tarda?
Aquest dimarts, ja tinc parlat el dimarts que ve, perquè jo tanco les entrevistes d'una setmana a l'altra, si puc 15 dies millor, i és el Vladimir Sayat.
Una altra institució,
Entre l'àrbit internacional... I Òscar, no sé com es diu de cognom, que és el president de Riudoms.
Riudoms Fischer. Òscar Ferrer Joyera.
Sí, àrbit català.
Tens convidats importants, eh? Tens convidats importants.
Sí, jo t'he dit que és que m'està anant massa bé i m'il·lusiona i m'agrada molt perquè... Veig que gent així que no coneixia, que potser el trucaria dient que és l'Oriol, li diria, no, pues molt bé, felicitat.
No, Déu-n'hi-do, quins nexes s'estan fent, quines comunicacions, quines connexions s'estan fent. És que, fixa't una cosa, el Vladimir va passar també dues vegades per Ripollet Ràdio, eh? I va venir presencialment des de Call d'Atenes, que és un municipi d'Osona.
Sí.
Va venir dues vegades presencialment a parlar-nos d'escacs, matemàtiques, arbitratges, l'Escola d'Escacs d'Osona, que és un dels seus projectes, sí. I el Club d'Escacs Call d'Atenes, actualment a Preferent, aquí a Barcelona. O sigui, sí. Fixa't tot el que dona joc. I quin serà el següent convidat?
Després d'això ve la Helena, que és una noia de Cambrils, per acabar de tancar el mes de la dona.
Molt bé.
Acabaran tancant amb l'Helena. I després, ja el 6 d'abril, Jaume Rivera, perquè ens expliqui. I tinc gent a l'agenda que hagin acabat. Un és Eloi Serrano, que no sé si el coneixeu.
És el president del Club d'Escacs Palau-Usit.
Sí. No, aquest no hi ha vindrà. Aquest també l'enganyaré perquè vingui al canal.
Aquest no és tan important, però bueno, et donarà joc.
Bueno, per mi és important. Per mi és important per la feina que ha fet i m'aportarà el que a mi m'interessa. Tenim a Joan Cava, president de Cambrils. Estem allí a veure si podem amb Ismael, que és un jugador del Tàrrega, molt bo, i és el títol de mestre.
Ismael o Israel?
Israel, perdó.
Israel.
El portaré també perquè ens expliqui una miqueta com és això d'ensenyar escacs i com s'aconsegueix el títol de mestre d'escacs. I estic anant recopilant gent, perquè de moment, si tot va bé, març i abril el tinc tancat.
Molt bé, doncs m'alegro molt d'haver parlat amb tu, Oriol Cardona, de Vilanova de la Barca, al Segrià, i del canal Cardiff 35, al Twitch. M'alegro moltíssim d'haver parlat amb tu. Has aportat moltíssimes coses al programa Ratones de Guardilla d'aquest 18 de març de 2021. I res, són quasi bé les 8. Aquest programa es fa cada tercer dijous de mes, de 8 a 9 del vespre. I per tant, doncs, haurem d'anar dient adeu. Moltíssimes gràcies, Oriol, i fins aviat. Molta sort.
A vosaltres i sempre estic per batres.
Molta salut. Adéu, Oriol.
Adéu.
I, bueno, ja està. Ja, esto ya se acaba este Ratones de Guardilla de marzo. Y, como siempre, si todo va bien, pues en abril, tercera semana de abril, tercer jueves de abril, de 8 a 9 de la tarde-noche, volveremos con un Ratones de Guardilla cargados de sorpresas, de invitados, analizando cosas de una guardilla y culturizándonos y divirtiéndonos, que de esto se trata. Lo dicho, ratones, ratoncitos, ratoncitas, humanos, humanitos, humanitas, sed muy felices, estos ratones ratones de guardilla en Ripollet Radio 91.3 FM, hasta el tercer jueves de abril. Un besito, un abrazo, adiós.
Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.